Què tal? Salutacions. Us parla de nou aquesta hora Mercè Raga i Sara Cruz. A partir d'ara, al primer cafè de Ràdio Estel, tindrem l'hora del consumidor, com cada dijous, amb el director de l'Agència Catalana del Consum, Alfons Conesa. I a l'entrevista, avui parlarem amb Francesc Colomer, un dels voluntaris del Gran Recapte del Banc dels Aliments, que, per cert, farà una crida a la participació en aquesta iniciativa de cara al 29 i el 30 de novembre. També, com cada dijous, tindrem el nostre advocat de capçalera, el José Miguel Mestre, amb el seu observatori laboral. Però abans, Sara, molt bon dia de nou.
Bon dia, Mercè.
La Sara ens posa al dia amb els titulars més destacats a aquesta hora.
Escoles, instituts i universitats de tot l'Estat estan cridades a fer vaga avui per protestar contra la reforma educativa del ministre José Ignacio Wert i les retallades en educació. És la segona vaga contra la LOMCE que es fa a Catalunya després de la del 9 de maig, però la primera que hi ha des que la llei s'aprovés al Congrés ara fa dues setmanes. Consideren que aquesta llei perjudicarà l'escola pública i la immersió lingüística. I són convocats professors, pares i alumnes. L'economia espanyola va sortir de la recessió el tercer trimestre de l'any en créixer un 0,1% entre el juliol i el setembre, després de nou trimestres consecutius de caiguda. Aquestes són dades que ha avançat el Banc d'Espanya en el seu últim butlletí econòmic. Mentrestant, un estudi presentat per la Comissió Europea afirma que Espanya és l'estat de la Unió on més ha crescut la desigualtat. Els índexs de desocupació han fet minvar els ingressos de les famílies amb rendes mitjanes i baixes i han compromès també el futur dels joves que han d'entrar al mercat laboral. Més temes de l'actualitat d'avui, en concret a l'exterior, el primer ministre del Pakistan, Nawaz Sharif, ha demanat al president dels Estats Units, Barack Obama, en una trobada a Washington, que s'aturin els atacs en territori pakistanès amb avions no tripulats, també anomenats drons. El problema dels drons és que teòricament fan atacs selectius, però en realitat acaben provocant matances de víctimes civils. L'altre objectiu d'aquesta trobada entre els dos mandataris era reforçar una relació bilateral que va quedar molt deteriorada arran de la mort de Bin Laden en territori pakistanès a mans d'un comando dels Estats Units. I en esport, repàs de la Champions, el Real Madrid es manté intractable després de guanyar la Juve ahir per 2-1. En l'altre partit, el grup B, el Galatasaray es va imposar per 3-1 al Copenhagen. El Bayern de Guardiola, de la seva banda, campió vigent, ha pallissat el Victoria Pilsen per 5-0 i el Paris Saint-Germain va humiliar l'Anderlecht per 0-5. Nova derrota també de la Real Societat contra el Manchester per 1-0 i en l'altre partit, el grup A, Bayer Leverkusen va pallissar el Shakhtar Donetsk per 4-0.
Sara, avui què busques?
Intractable, sembla que està el Real Madrid a la Lliga de Campions. Esperem que no ho sigui aquest cap de setmana, Sara, perquè la pregunta, el que busques tu aquesta setmana, té
molt a veure amb
molt a veure. Està molt relacionada amb el Real Madrid.
Sí, vigent hem dit, eh? Vigent campió.
Explica'ns, què busques aquesta setmana?
Saber, el resultat, que ens diguin els oients. Quin resultat creuen que hi haurà entre el Barça i el Madrid aquest cap de setmana, que juga a les 6 de la tarda, per cert, dissabte. Tu el veuràs, Mercè, no?
Sí, per suposat.
Jo intentaré
fila.
També.
Escolta, què han de fer els oients per poder guanyar, per cert, aquesta
entrades.
Setmana, entrades,
tornem
atenció.
A regalar entrades, Mercè, per aquesta trobada animalada que, doncs bé, lluita una mica pels drets dels animals, que es farà aquest divendres a les 5 de la tarda. Per tant, tots aquells que vulguin aquestes entrades ens poden trucar o escriure al Facebook o un correu electrònic i entraran al sorteig d'aquestes entrades, que per cert són molt interessants, aquesta trobada.
I a part, és que només volem una resposta. Qui guanyarà, Barça o Madrid? Així de fàcil, així de simple. Vies de comunicació.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa, @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Doncs ja ho sabeu, vies de comunicació per comunicar-nos amb el primer cafè de Ràdio Estel. Molt fàcil, sí. Qui guanyarà, Barça o Madrid?
Ai, Madrid ja no o Barça? Sé, Mercè, ja no ho sé, després de veure l'empat del Barça a San Siro i ahir encara, victòria del Madrid.
Doncs si guanyem, encara serà...
Sí, millor.
Millor, eh?
Sí.
Escolta, Sara, vinga, recordem els oients. Què poden guanyar avui, si ens truquen?
Doncs dues entrades pel nou Saló pel Benestar i la Defensa de l'Animal Abandonat, que és salonanimalada.org. Aquest saló es diu Animalada, per tant, bé, doncs... És bastant interessant, eh? Recordem que aquest saló es fa el 25, 26 i 27 d'octubre i, doncs bé, que el dia 25 d'octubre a les 7 de la tarda es fa la presentació.
Tu poses el ritme.
Avui a rima d'Eurovisió, perquè aquesta va ser la guanyadora del 1965. És una petició de David García, eh?
Mare meva.
Vinga, va, toca tu, que sé que pronuncies molt bé el francès.
Bueno, sí, a veure... France Gol... És que, clar, no m'ho has deixat llegir primer, Mercè. Ara tinc molta pressió.
A veure, va.
Poupé de cirque, poupé de son.
Perfecte.
Bueno, ho hem intentat.
Vinga.
Ràdio Estel. La fe ens ensenya a identificar formes de govern no justes quan reconeixem que l'autoritat prové de Déu a fi d'estar al servei del bé comú. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Divendres 15 de novembre tornarem a estar junts. Tornarem a gaudir d'una vetllada inoblidable. El 15 de novembre torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Serà al Centre de Convencions Internacional de Barcelona. A les 8 del vespre, concert de l'Escolania de Montserrat. I tot seguit, el sopar. Presentat per Xavier Coral i Sara Cruz. I creus? Vine. Informa-te'n a les webs radioestel.cat i catalunyacristiana.cat i al 93 409 27 70.
Només fins al dissabte 26, ofertes que donen molt joc a Hipercor.
30% d'estalvi en totes les joguines.
Un estalvi que podràs descomptar de les teves properes compres del 29 de novembre al 22 de desembre a Hipercor.
Recorda-te'n, fins al dissabte 26, 30% d'estalvi en totes les joguines.
Només a Hipercor.
Us presentem la 15a temporada de concerts a Barcelona. Els dies 18, 19 i 20 de desembre, a la Basílica de Santa Maria del Mar, el Messies de Händel, amb la Coral Polifònica de Puigreig i l'Orquestra de Cambra de l'Empordà. Una gran obra en un marc incomparable. Venda d'entrades al Cort Inglés, Ticketmaster i Teleentrada. Més informació a www.concertsabarcelona.com. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, l'entrevista al cardenal alemany Walter Kasper. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat. Creus que l'economia hauria de ser més humana? Vols estar al dia de les iniciatives i les perspectives per un món econòmicament més just? No et perdis Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlia sobre els principals temes econòmics que afecten el món. Cada dijous de 3 a 4 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat. L'hora del consumidor.
com cada setmana obrim l'espai L'Hora del Consumidor, espai que dediquem, com ja sabeu, a informar els consumidors sobre els seus drets i els seus deures. Bon dia, senyor Conesa, com estem?
Molt bon dia.
Doncs també ens acompanya avui, com cada dijous, la Carla Gràcia, ella és directora del programa Plusvàlua, el nostre programa de Ràdio Estel sobre economia amb valors. Molt bon,
bon dia,
dia, Carla.
Mercè.
Avui tractarem un tema delicat, un tema amb el que tots, alguna vegada hem tingut alguna incidència, com és la telefonia fixa i l'accés a internet.
Exacte, Mercè, perquè qui no ha tingut alguna vegada un contratemps amb l'operador de telefonia fixa i d'internet? I tenim molts dubtes. Per exemple, pot un operador negar-se a instal·lar-nos una línia fixa? Podem sol·licitar el contracte per escrit d'un operador que contractem per telèfon? Si no paguem una factura d'internet perquè no estem d'acord, ens poden tallar el telèfon? En cas d'avaria a la xarxa, hi ha algun termini màxim perquè l'operador el repari?
Doncs totes aquestes preguntes i moltes més i les que puguin anar sorgint durant l'Hora del Consumidor d'avui, ens podeu trucar i ens podeu fer arribar la vostra consulta. Recordem el telèfon al 93-409-2772, 93-409-2772. I és que, d'altra banda, la permanència també és un tema clau, o les promocions i ofertes que se'ns ofereixen i que no sempre es compleixen. Com que tenim tants dubtes, agrairem els consells del director de l'Agència Catalana del Consum, el senyor Alfons Conesa. Per tant, comencem. Si vivim en un municipi d'alta muntanya, tenim dret a una línia telefònica fixa i a internet, o els operadors es poden negar a prestar aquests serveis en zones d'alta muntanya, senyor Conesa?
Bé, sigui d'alta muntanya o d'on sigui, nosaltres tenim el dret, i per tant se'ns ha de garantir aquest dret. I a qui correspon garantir aquest dret? Doncs correspon a l'operador designat com servei universal, que és la Companyia Telefònica d'Espanya. Aquesta companyia és l'operador que té de garantir a tots els ciutadans, estiguin on estiguin, una línia fixa i el seu accés a internet. Per tant, nosaltres estiguem a on estem, Vull dir, no cal que si geogràficament estem en un lloc que és difícil o és complicat, o doncs hi ha dificultats. Les dificultats les venceran i ens han de subministrar doncs aquesta comunicació per línia fixa, internet, amb una velocitat mínima de 1 megabyte per segon i a la vegada ens ho han de fer amb un preu que sigui assequible. Per tant, tot aquest dret el tenim, l'hem d'exigir i ens l'han de donar. Pensem una cosa també que és important. Telefònica d'Espanya és, doncs, la que presta el servei universal. Les altres companyies operadores, aquestes, no estan afectades per aquest tema. Vull dir, si estem en un lloc, doncs, apartat i ho demanem amb una companyia ens diuen que no, nosaltres no hem dit res. Però Telefònica sí, perquè Telefònica té aquest servei.
Senyor Conesa, jo visc en un poble no ben bé d'alta muntanya, però que sembla que per comunicacions no és fàcil. I la veritat és que em va ser complicat aconseguir aquest accés. En quin termini han de donar-nos d'alta la línia?
Bé, el termini marcat per quan sol·licites una línia, doncs són 60 dies. Això també hi ha una sèrie que es poden produir dificultats que poden retardar aquests 60 dies, com són, potser estàs en un lloc on has d'atravessar diverses finques que tu no ets el propietari i, per tant, necessites doncs els permisos corresponents, si has de passar la meva una carretera, doncs el permís de vol perquè s'ha de soterrar. Vull dir, hi ha una sèrie de passos que s'han de fer. Tots aquests que estan completament documentats poden retrasar aquests 60 dies. Però si els descomptem, el que ha de sigui l'operativitat d'instal·lació de la línia no pot superar aquests 60 dies. Pensem que si una vegada feta la instal·lació i descomptat doncs, tots els entrebancs que hi puguin haver, s'ha superat aquests 60 dies, la diferència doncs, són en mesos o en fraccions de mes, són quotes que ens han de deixar de cobrar durant aquest temps.
El contracte de servei de telefonia fixa o internet es pot fer personalment, telefònicament o telemàticament. En tots els casos, tenim dret, senyor Conesa, a disposar del contracte?
El contracte tenim tot el dret del món, vull dir, i a més l'hem d'exigir. O sigui, si nosaltres fem una contractació personalment, doncs, amb una botiga d'algun operador, automàticament, vull dir, ja és obvi, que tindrem, doncs, un contracte per escrit, sobre un suport durador, que el signarem i que disposarem d'ells. Clar, però si ho fem telemàticament o ho fem a través del telèfon, també teniu el mateix dret. Per tant, nosaltres hem d'exigir, en primer lloc, si nosaltres fem una contractació, i si és telefònicament, hem de demanar nombre de referència per deixar constància de que nosaltres hem fet aquesta contractació. I després hem de dir-los que el que ens enviïn, lògicament, el contracte, i exigir-lo. I el contracte ens l'han d'enviar, però no només perquè volen, sinó perquè és una obligació que tenen i un dret que tenim nosaltres. A més, pensem una cosa que és important. Si hem fet la contractació via telèfon, per exemple, o ens podem trobar de que a l'hora que arribi el contracte no sigui exactament el que hem demanat. Per tant, com que és una contractació a distància, podem aplicar el que preveu la normativa amb contractació a distància, que és el dret de desistiment. Per tant, vol dir que en aquell moment en què el rebem nosaltres, si no estem conformes amb aquest contracte, tenim 7 dies per retornar-lo i sense cap cost i sense cap mica de problema. I, per tant, aquest contracte no és vàlid. Això també ens pot passar si en algú el truquen a casa al dematí per l'interfon i li diuen: escolti, venim d'una companyia. I, per tant, la contractació es fa fora de l'establiment i es fa en el mateix domicili. Uh-huh. Una vegada fet, quan es té el contracte, també es tenen aquests 7 dies per poder desistir. Pensem de que a partir de gener de l'any que ve, que entrarà en vigor la nova llei del consumidor, que ara està, doncs, en el Congrés, per debatre's, que la va aprovar, doncs, el projecte va aprovar el Consell de Ministres, que és una transposició de la directiva europea. Aquesta directiva preveu que aquest dret de desistiment, en comptes de 7, passi el doble, 14 dies. Però això no serà efectiu fins a partir de gener de l'any que ve.
És a dir, senyor Conesa, que hi ha una garantia que si ens venen i contractem una oferta especial diferent a les condicions generals per telèfon o telemàticament, tenim una garantia que això es compleixi.
Sí, sí, o que han vingut a casa, vull dir, perquè també passa això. Que ho facin, doncs, tot allò que es faci fora de l'establiment comercial, hi ha el dret a desistiment. I pensem una cosa, que si, per exemple, doncs, això no ens ho avisen o no ens donen, doncs, el document de desistiment i per nosaltres no ens n'enterem, automàticament, comptes de 7 dies, passa 30, el temps que tenim per poder nosaltres desistir d'aquell contracte.
Uh-huh. Per tant, el dret de desistiment sempre està explícit en els contractes, eh?
Sí, 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 sí. Ens l'han d'explicar i l'han, doncs, d'informar en el consumidor.
Concretament, pel que fa al tema d'internet, quantes vegades sentim a dir allò que la velocitat de l'oferta no és real? Hi ha alguna regulació al respecte?
Bé, el que sí està clar és que amb una contractació, doncs, d'un servei d'ADSL o de connexió amb internet, el que no pot oferir mai l'operador és una velocitat superior a la que es pot donar. Per tant, i això moltes vegades depèn de la situació de on nosaltres estem. Si és un bucle, si és el final d'una línia, si, per exemple, doncs, és fibra òptica o es tracta de fibra de coure, o sigui, de cable de coure que s'utilitza. Vull dir que, per tant, tot això fa variar. El que sí és cert és que nosaltres aquella velocitat que tenim en contracte és la mínima que se'ns ha de mantenir les 24 hores del dia.
Senyor Conesa, moltes vegades passa, hi ha interrupcions temporals al servei d'accés a internet, i quina ràbia que ens fa, perquè quan arriba justament és el moment en què més la necessitem moltes vegades. A què tenim dret?
Bé, lògicament, si a nosaltres aquell servei que hem contractat resulta que no ens el poden doncs servir perquè hi ha un problema, el que sigui, i sempre i quan sigui doncs, una interrupció mínima de 6 hores i entre les 8 del matí i les 10 del vespre, automàticament totes aquestes interrupcions ens han de ser, doncs, abonades. Tot el que és, precisament, tot el que fa referència als aspectes que són, doncs, d'impostos, de connexió, de línia, tots aquells càrrecs fixes que hi ha a la factura, s'ha de descomptar la part proporcional que representa el temps d'interrupció que hem tingut. Tal com deien, ha de ser 6 hores, mínim 6 hores, i ha de ser entre les 8 del matí i les 10 del vespre.
I això s'ha de demanar, perquè la companyia no
ho fa. Teòricament, la companyia...
D'ofici no ho farà.
Teòricament, la companyia ho ha de fer. Aquí hi ha dos aspectes. Probablement que si es tracta de que en tenim una interrupció i nosaltres el que hem de fer és demanar-ho, però si són interrupcions que són prou de l'abast, o sigui que hi ha molta gent afectada, aleshores els mateixos mitjans us en feu ressò i aleshores la companyia normalment ho descompta a tots. Jo recordo, per exemple, una de les últimes que hi va haver va ser un problema que va tenir les BlackBerry.
Durant gairebé 3 dies.
Sí, sí, 3 dies. Aleshores, vull dir, automàticament va ser un tema general. Vull dir, nosaltres ens vam posar en contacte amb les companyies i cap mica de problema. Tot en la factura següent, tots els abonats que tenien BlackBerry, doncs els hi van descomptar la part que els corresponia d'aquests 3 dies que no havien tingut, doncs, servei.
Ara, parlant de factures, senyor Conesa, posem el cas que tenim contractat el servei de telefonia fixa i d'internet amb el mateix operador. Què podem fer si no estem d'acord amb la part de la factura relativa pel que fa a internet? Com ho podem gestionar?
Bé, pensem que aquí hem de definir dues coses. Que la facturació ens vingui per separat. O sigui, una cosa és la part de telefonia i l'altra és la part de xarxa, la part de la connexió amb internet. Si hi ha algun problema i nosaltres no estem d'acord, tenim dos aspectes. Primer, que si nosaltres no ens solucionen el problema a la companyia i no paguem aquella part i nosaltres la reclamem, no ens poden tallar res. Però si nosaltres deixem de pagar la part d'internet, ens poden tallar el que és la connexió amb internet, però mai ens poden tallar si estem pagant la part corresponent, doncs, a la telefonia.
Senyor Conesa, ajudi'ns una mica, perquè a vegades rebem tantes ofertes que ens col·lapsem una mica i no sabem què hem de prioritzar. Quines recomanacions ens podria donar abans de contractar el servei de telefonia fixa o internet i quines també mentre se'ns presti aquest servei?
Bé, el primer de tot és informació. Per tant, nosaltres ens podem trobar, doncs, que hàgim de connectar de nou o que ja tinguem unes contractacions amb alguna operadora. Bé, si nosaltres volem contractar de nou o volem canviar, el primer que hem de fer és informar-nos, doncs, de les diferents operadores, quins són els serveis que ofereixen, el tema de preus, que és molt important. Pensem que els preus han de ser preus totals, amb IVA incloït, encara que aquí nosaltres hem de perseguir i més d'un expedient sancionador els costa a les companyies perquè fan molta publicitat i la publicitat no la fan amb l'IVA inclòs. Quan aquestes mateixes companyies, a la que sortim d'aquí i ens anem, per exemple, a França o a un altre país europeu, ho fan amb el preu complet. Per tant, aquí ens estan prenent una mica el pèl. Per tant, nosaltres hem d'actuar i estem treballant-hi perquè això no sigui així i els preus siguin totals. I és molt important...
Que, a més, l'IVA actualment és un percentatge molt alt.
Si tu vas i et diuen 35 euros, però és clar, de la veritat, en pagaràs 42 i escaig, perquè és un 21%. Per tant, això és important. Però el preu ens l'han de donar, preu total amb IVA incloït. Fer les comparacions i triar aquella que ens interessi, però només pel preu, sinó pel servei que ens poden donar. Abans parlàvem un moment de dir com ens arriba el servei, les velocitats. Clar, a la millor les diferències són poques i tindrem una millor rapidesa, una millor, doncs, diguem-ne,
connectivitat
i servei, si és fibra òptica que si és cable de coure. Per tant, hem d'analitzar-ho tot i, per tant, informar-nos el preu. Després, amb les ofertes, la publicitat, perquè la publicitat és vinculant. Si ens ofereixen una cosa, ens han de donar el que ens ofereixen. No ens poden oferir una velocitat determinada i després donar-nos una altra. Per tant, és important tenir totes aquests temes. Està molt al tanto amb les que no ens carreguin coses que no hem demanat. I, per tant, s'ha de veure els contractes la mar de bé. Pensem també en que, si en un moment determinat tenim un problema d'insistència, l'slamming, doncs automàticament això, trucar a la companyia perquè no ens ho facin més, i si no, denunciar-ho, doncs, a qualsevol organisme de consum o a les associacions de consumidors. I, bueno, pensem que si volem conservar el nostre número de telèfon, llavors el que hem de fer és una portabilitat. I pensem que la portabilitat, que tenim tot el dret a conservar-ho, automàticament el que fa tota la tramitació és la mateixa companyia a on nosaltres anem a contractar. Per tant, ella ja es cuida de fer la portabilitat. Això no vol dir que abans de que la facin ens truquin de la companyia que tenim oferint-nos l'oro i el moro perquè no canviem. Però vull dir, si hem pres una decisió i som coherents, lògicament hem de fer el que creguem més oportú. A part de tot això, pensem que si nosaltres no volem conservar el número de telèfon i no hi ha portabilitat, però nosaltres mateixos llavors hem de fer la baixa del contracte. Hmm. Per què? Perquè ell ho farà la nostra companyia.
I com es fa? Com poder-nos donar...
El tema de les baixes, clau.
I reclamar també, perquè a vegades...
Per donar-nos de baixa, la llei diu que ha de ser tan fàcil com donar-nos d'alta. A vegades això és una miqueta més complicat.
Ens riem. Que...
Primera, perquè la millor anem amb una de les botigues i ens diuen que no, que allà no, que han d'anar a un altre puesto. No. Si nosaltres ens podem donar d'alta amb una botiga de qualsevol operadora, en la mateixa botiga ens hem de poder donar de baixa. Si no, ho fem de sigui. Podem fer-ho telefònicament. Pensem, si ho fem telefònicament, número de referència per tenir clar que nosaltres hem cursat la baixa.
I reclamacions, senyor Conesa.
Si ho fem per correu, a través de... o un tema que és el burofax, sí, o un correu certificat que sempre m'acus de rebut. I si totes aquestes coses solucionen, podem anar a les reclamacions. Les reclamacions, la primera s'ha de fer a la mateixa companyia. Mm. I el que dèiem, si la fem telefònicament, demanem número de referència.
Número de referència, sempre.
Si la fem, a la botiga, pensem que tenen l'obligació de tenir fulls de queixa, reclamació i denúncia. Per tant, omplim els fulls, ells ens han de sellar una de les còpies i les altres les tenim nosaltres. En un mes ens han de contestar. Si en un mes no tenim contesta, o la contesta que ens diuen no ens satisfà, llavors anem a qualsevol organisme de consum, ja sigui una oficina municipal d'informació al consumidor, una oficina comarcal d'informació al consumidor, les mateixes dependències de l'Agència Catalana de Consum, aquí, a Lleida, Girona, Tarragona o Terres de l'Ebre.
També sabem per internet.
Per internet, o també podem anar amb una associació de consumidors perquè ens facin tot aquest tràmit. Per tant, nosaltres el que sempre hem de fer és tenir un consum responsable, i el consum responsable passa perquè, si no ens compleixen, nosaltres ho reclamem o ho denunciem.
Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum, com cada dijous, a la nostra Hora del Consumidor. Carla Gràcia, directora del programa Plusvalua de Ràdio Estel. Avui parlarem, ens pots avançar el tema?
Avui parlarem de fiscalitat.
Fiscalitat.
Un tema clau perquè és l'estira i arronsa de les polítiques econòmiques del nostre país. Tindrem amb nosaltres a Xavier Caselles, advocat i fiscalista.
Doncs de 3 a 4, en directe. Exacte. A Ràdio Estel, el programa Plusvalua. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia,
Mercè.
Setmana que ve, si tu.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
Ja torna l'Animalada.
El Saló Solidari pioner amb els animals abandonats.
Adopta el teu animaló que serà un mes de la família.
Del 25 al 27 al Sant Jordi Club, annex al Palau Sant Jordi.
Activitats per grans i petits, demostracions, xerrades, agility, contacontes, informació al 902 19 76 00 i cercadors.
Perquè a l'Animalada s'hi torna més d'una vegada.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Ràdio Estel.
Arriba, com cada dijous, el Week Bros amb la Montserrat Bros, aquest espai on la Montse Bros... Montse, bon dia.
Bon dia, Mercè.
Ens proposa els millors esdeveniments, cites, del cap de setmana, que comença dijous, Montse. Mm-hmm.
Doncs mira, per dijous tenim el Festival de Dansa al Mercat de les Flors. D'acord? Aquest festival, Salmón, és del 19 d'octubre, és a dir, va començar el 19 d'octubre, acaba el 3 de novembre i, per tant, us recomano fer un espectacle, és a dir, anar a veure aquest espectacle de dansa, no? Que dona visibilitat a diferents formes d'entendre el treball coreogràfic amb espectacles, laboratoris per a professionals, espais de reflexió i de trobada amb el públic. Això és el que es fa en el Festival de Dansa al Mercat de les Flors. I una bona opció és anar-hi dijous.
Dijous, eh? Aquest dijous. Molt bé, Montse, divendres, què ens tens preparat?
El divendres, no sé si saps, que són les festes de Sant Narcís a Girona.
A tu hi vas bastant, eh?
Jo hi vaig bastant i aquest any aniré, també.
Són les barraques.
Exacte, però això és com la part més juvenil. Mm-hmm. És veritat que la nostra recomanació també és juvenil perquè és el concert que hi haurà el divendres dia 25 a les 11 de la nit, que és gratuït, on hi participaran la iaia, Niandú i Oques Grasses.
Bueno, promet, eh, aquest
sí,
concert.
Sí, però
jo
això és públic juvenil. Bueno, jo aniré el dissabte.
Tu aniràs dissabte. Però dissabte nosaltres ens recomanes una fira.
Doncs sí, la Fira del Conte de Tordera, que és la primera edició. I per què es fa aquesta primera edició? Doncs perquè es vol projectar com un esdeveniment singular, dinàmic i de qualitat, mitjançant el qual es vol afavorir la dinamització socioeconòmica, comercial i cultural d'aquest municipi. Serà un punt de trobada de llibreters, il·lustradors, autors i contacontes.
Per tant, ja ho sabeu, eh? Això organitza, aquest acte organitza l'Ajuntament de Tordera al Maresme i tindrà lloc a la plaça de l'Església i també a la plaça de les Cols. Ja de cara a diumenge, la Montse se'n va d'exposició i ens convida a una exposició d'art, Fortuny Gravador.
Doncs sí, a més és a Lleida aquest cop, que és a prop de la meva terra.
Has vist? Déu-n'hi-do, sí que... et faràs una ruta per Catalunya
sí,
aquest cap de
sí.
setmana.
És a dir, el Mario Fortuny és aquest artista que va néixer a Reus, no? I llavors a Lleida, a l'Institut al Museu d'Art Jaume Morera, a la sala d'exposicions temporals, podem veure una sèrie de gravats d'aquest pintor artista reusenc. Vale? I consta l'exposició de 31 aiguaforts que es corresponen a 30 de les 35 planxes que va gravar aquest artista. Aquest treball va permetre que s'endinsés en l'experimentació, de manera que ens trobem amb un Fortuny més espontani i fins i tot, podem dir, més íntim.
Doncs déu-n'hi-do, moltes gràcies, Montse.
Tu en què et quedaries si haguessis d'anar a algun lloc d'aquestes?
Ara m'ho estava mirant i jo crec que em tira molt el Festival de Dansa al Mercat de les Flors, eh? El Salmón n'he sentit a parlar molt i molt bé, o sigui que jo crec que aquest dijous, és a dir, avui mateix me'n vaig cap allà, cap al Mercat de les Flors.
Cap al Mercat de les Flors.
I potser Girona, potser ens veiem a Girona divendres, mai
doncs, a veure si és veritat.
Vinga, que vagi bé, molt bon cap de setmana,
bon
Montse.
Bon cap de setmana.
Ara mateix passen 5 minuts de 9:45 del matí. Avui us expliquem que el gran recapte d'aliments a Catalunya, a casa nostra, que tindrà lloc els propers dies 29 i 30 de novembre, ja compta amb 7.000 voluntaris. Però, atenció, se'n necessiten 10.000 més. I el millor de tot, encara estem a temps d'apuntar-nos. Bé, ara em sembla que les xifres han pujat hi ha hagut un ball de xifres. Molt bon dia, Francesc Colomer.
Bon dia.
Voluntari de la Fundació Banc dels Aliments. Però abans, Sara, explica'ns més coses sobre aquesta iniciativa.
Doncs en relació a això que estaves dient, Marcel, Banc dels Aliments ha fet una crida a la ciutadania per aconseguir 1.000 voluntaris que cobriran els 1.300 punts de recollida, recordem, el divendres 29 i el dissabte 30 de novembre. Com a novetat aquest any s'ha creat el lloc web www.elgranrecapte.com per facilitar el registre dels voluntaris i coordinadors i també per informar de totes les novetats d'aquest esdeveniment. Avui, com dèiem, en parlem amb el Francesc Colomer, que és un dels voluntaris d'aquesta fundació. Què tal?
Molt bé, molt bé. Molt animat amb aquesta tasca que estem fent aquests dies.
Déu-n'hi-do. Com està la resposta fins al moment?
La resposta és molt bona, molt bona. Ens agradaria que fos millor, però molt bona perquè dels 15.000 que teníem previstos, ja tenim més de 8.000.
Clar, la fita és 15.000, eh? L'objectiu és 15.000. Jo, abans de la introducció, em sembla que m'he fet un embolic amb els números, sí. Però són 15.000, hem d'arribar a 15.000.
És 15.000, però si passem no passa res.
No passa res.
No, en absolut. És a dir, l'èxit de l'objectiu que tenim es basa precisament en que aconseguim el màxim número de voluntaris possibles.
Com ens podem fer voluntaris?
Uf, o sigui, a la nota de premsa que vam passar, pues, es pot fer voluntari inicialment ja entrant per la pàgina web. A la pàgina web tenim un formulari, un petit formulari que es pot omplir, i en allà pues, es pot ja escollir a quin punt es pot decidir d'anar de voluntari, quin horari fer, etc. Per les persones que tenen dificultats per entrar a la pàgina web, bé perquè no sàpiguen fer funcionar el tema de l'internet, bé perquè no tinguin ordinador, i els recomano pues, que truquin directament al telèfon del Banc dels Aliments, que és el 93 346 44 00.
Molt bé, llavors en aquest telèfon bé, poden dir, doncs jo vull fer voluntari.
Exactament.
Han d'omplir un formulari també.
Exactament, de moment se'ls hi prendran les dades, se'ls hi explicarà quins punts on viuen, a quina població viuen, perquè recordem que tenim ja 1.300 punts de recollida dels aliments distribuïts per tota Catalunya. Llavors, evidentment, els voluntaris aniran allà al punt més proper que tinguin, no? I quantes persones poden apuntar-se i a quin torn quin dia poden venir. El que tenim establert són turnos de 5 persones i de 3 hores a cada punt.
Molt bé.
I pots triar el supermercat? Que...
Sí, generalment, si per exemple en el cas que ens han trobat de voluntaris de l'any passat que aquest any repeteixen, s'estan demanant d'anar al mateix lloc de recollida que van estar l'any passat. Torno a dir, possiblement serà perquè més proximitat o perquè li vagi bé per al tema del desplaçament.
Quines novetats hi ha aquest any en quant al gran recapte en si?
Novetats? Pues la novetat és que ens estem plantejant, a pesar del que he dit abans, que és difícil el tema de marcar-se un objectiu, pues és intentar superar el número de quilos de l'any passat.
Tenen alguna previsió?
No. O sigui, la previsió no la podem fer perquè, clar, no podem comptar encara amb els voluntaris. És a dir, he dit abans que l'èxit de la recollida serà en funció del nombre de voluntaris que podem arreplegar, no? Però si pensem ja que la novetat va ser l'any passat, que teníem una previsió de recollida de 1.400 quilos, 1.400 tones, perdó.
Tones?
Sí. I vam quasi duplicar, amb 2.700 tones, pues ens donaríem molt per contents que féssim la mateixa quantitat o superar-la.
El Francesc, voluntari de la Fundació El Banc dels Aliments, diria que ha estat en les 5 edicions del Gran Recapte. Com ha anat l'evolució en aquests 5 anys?
L'evolució ha sigut fantàstica, eh? O sigui, pensi que la situació econòmica ha canviat, ha sigut fantàstica. És a dir, contra més problemes tenim, la gent més solidària sent i més respon amb aquest tipus de campanyes.
Quan va néixer el Gran Recapte?
El Gran Recapte fa 4 anys, aquest és el 5è any que es fa, però el Gran Recapte va començar en plan serio, Europa va començar a Lisboa. I nosaltres pues, realment ha sigut un mirall on ens han reflectat per començar a veure el tipus d'organització, etc, i portar-ho a terme.
Hi ha algun requisit imprescindible per ser voluntari?
No, no, cap ni un, cap ni un. Des de 5 a 90 anys poden venir tothom.
Perfecte, des del 5, eh?
A col·laborar, no hi ha cap mena de problema. No, perquè pensa de que hi ha famílies senceres que s'apunten a venir. És a dir, el que està clar és que estar en els punts de recollida, que en els punts de recollida tindrem a les persones perfectament identificades, amb un xaleco, i que a l'hora que vagin entrant la gent, doncs els aniran donant informació, doncs aquí, en aquests punts de recollida, doncs evidentment, doncs un nen de 5 anys doncs no té res a fer, evidentment. No? Però tenim també a les magatzems, tenim on es classificaran els aliments, pues en allà no hi ha cap mena de problema, perquè un nen pot perfectament agafar una caixa de cartró i traslladar-la des del lloc on l'estan muntant fins a un lloc on l'estan envasant, no? O sigui, no tenim cap mena de problema amb el tema de l'edat de la gent.
I existeix un termini fixat perquè ens puguem apuntar? O...
Sí. Bueno, el tema per als punts de recollida va començar el 26 de setembre, fins que la gent vulgui, no? En el tema de la gent que vulgui venir als magatzems a fer la classificació dels aliments, s'obre el dia 6 de novembre.
El 6 de novembre.
El 6 de novembre.
Fins al 29... Fins al dia del Gran Recapte. Recordem, el 29 i 30 de novembre.
Sí, és a dir, i si hi ha gent que es vol personar sense que l'hagin convocat o
també
s'hagi apuntat en el magatzem... pot venir perfectament. Sempre són ben rebudes.
Doncs tota aquesta informació que estem donant avui, que ens la canalitza el Francesc Colomer, voluntari de la Fundació El Banc dels Aliments, també la podeu trobar directament a la web www.bancdelsaliments.org. Aquí sortirà tota la informació bàsica per aquest gran recapte dels dies 29 i 30 de novembre. Però a banda, Francesc, la Fundació també compta amb voluntaris permanents, oi? Com ens en podem fer?
Bastant.
I quina és la seva tasca?
això ha canviat bastant. O sigui, hi ha molta gent que està disposada a fer-se voluntari. Cada vegada les dades van canviant. És a dir, a la memòria de l'any passat pues, teníem 186 voluntaris permanents i ara mateix, quan he vingut cap aquí, el número que està sobre els 239, aproximadament. És a dir, que el número voluntari permanent va creixent. Què es necessita? Què es requereix? Pues res, que la persona que vulgui ser voluntari adopti un compromís. A què em refereixo amb això? Pues bueno, sabem que el voluntari no el pots obligar. Llavors, pues, si la persona està disposada a venir, que vingui els dies que es comprometa a venir. O sigui, no els obliguem que vingui tot el mes, ni tots els dies, però almenys si diu que està disposat a venir un, dos dies a la setmana, doncs almenys que compleixi amb aquest compromís.
Aquests dos dies, el divendres 29 i dissabte 30 de novembre, recordem aquest gran recapte. Com s'organitzen aquests dies? Perquè hi ha molta gent que ens està sentint, però ben bé no sap ni horaris ni què han de fer. Estan una miqueta perduts.
No, bueno, això igual ho trobareu a la...
A la pàgina web, www.
Però així a grans trets, per si hi ha gent doncs, que no hi pot accedir o bé.
Això pues, és el que he dit abans. Si truquen per telèfon, se'ls informarà perfectament. Mm-hmm.
Recordem el telèfon, si et sembla, Mercè, és el 93 346 4400. També aquesta web que recordaves tu, www.bancdelsaliments.org o bé www.elgranrecapte.com.
Bueno, el que em referia és que, a part de la informació aquesta que podeu... a cada punt de recollida haurà un coordinador. Aquest és la persona responsable pues, de distribuir a l'equip que compti, que seran les 5 persones que he comentat abans, les distribuirà de manera estratègica, per dir-ho d'alguna manera, es col·locarà en el centre un contenidor, que nosaltres anomenem banyeres, llavors el coordinador se n'encarregarà que en el moment que estigui plena aquesta banyera, d'avisar o bé al transport del propi centre o bé a l'empresa d'Integrados, que serà el que emportarà aquesta banyera cap al magatzem del banc dels aliments. I quan parlo, em refereixo als 4 bancs d'aliments de Catalunya, no és que sigui només
de Barcelona,
evidentment, no? I llavors serà el que estableixi els torns de les persones. O sigui, el coordinador serà el que se n'encarrega en funció de la sol·licitud del voluntari d'anar-ho coordinant.
Francesc Colomer, voluntari de la Fundació dels Bancs dels Aliments. Avui l'entrevista girava al voltant doncs, a fer aquesta crida perquè volem voluntaris per aquest gran recapte. I un altre dia, si de cas, gestionarem una altra entrevista perquè ens expliqueu més de fons a què consistirà el gran recapte del divendres 29 i dissabte 30 de novembre. Tot i així, què els diries als nostres oients per animar-los a formar part d'aquesta iniciativa, la Gran Recapta?
Bueno, pues que siguin conscients de que avui en dia hi ha molta necessitat, ho he comentat abans, i que siguin solidaris, sobretot que siguin solidaris.
Doncs moltíssimes gràcies, Francesc Colomer, voluntari de la Fundació del Banc dels Aliments, que vagi molt bé i ens explicaràs aviam què tal.
Moltes gràcies, sabeu com teniu a disposició.
Vinga, gràcies. Molt bon dia.
Ui, que ha sigut curtet això.
Aquest any volem acabar-lo amb una meravellosa notícia.
Omplir el magatzem del Banc dels Aliments.
Per fer-ho possible, necessitem 15.000 voluntaris.
Els propers dies 29 i 30 de novembre.
T'hi apuntes?
Festa voluntari del Gran Recapte. El 29 i 30 de novembre.
Ràdio Estel.
La felicitat té forma de bona cuina, de bons viatges, de bons vins, de bones rutes. Si t'agrada descobrir les mil i una cares de la felicitat absoluta, t'esperem a Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Trotamundos, cada dissabte d'11 a 1 del migdia amb Miquel Mercadal.
El Club Més Amics et proposa un any ple de destinacions màgiques. Etiòpia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia, Grècia i els pelegrinatges a Terra Santa. Demanen més informació al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
I arribats a aquest punt del programa, arriba José Miguel Mestre, advocat laboralista de Segardó i Abogados. Avui parlarem d'una notícia que fa poc, que t'ha arribat, podríem dir-ho d'aquesta manera.
Sí.
José Miguel, molt bon dia.
Bon dia. Què tal? Com aneu?
De què parlarem?
Mira, parlem d'una novetat administrativa,
sí.
Que, per dir-ho ràpidament, es tracta d'un tabló de dictes que crea la Inspecció de Treball i Seguretat Social, d'acord? A través d'una ordre ministerial de 8 d'octubre, en fi, perquè sabeu quan s'ha publicat o s'ha aprovat això, i el que fa aquí és crear una plataforma, que és un tabló, el que tradicionalment s'entenia com un tabló de dictes físic i existent realment, s'ha substituït per una plataforma digital, d'acord?
S'ha substituït.
En principi, s'ha substituït amb el sentit de que tot passi a estar, d'alguna manera, digitalitzat, d'acord? Amb quin sentit? Amb el sentit de que, a partir d'ara, hi ha tres supòsits, que ara explicaré, aquells actes administratius que no poden notificar-se per X o per una altra raó, que ara explicaré, passin, en comptes de publicar-se aquest tabló físic i presencial, en comptes de fer-ho aquí, es publicarà aquest tabló de dictes digital. ¿Vale? I són tres supòsits. Si et sembla bé, Mercè, començo.
El repassem.
Vinga. Un és quan els interessats, i llegeixo textualment, literalment, la norma, perquè és interessant explicar-la fidelment. La primera és quan els interessats en el procediment siguin desconeguts.
Mm-hmm.
Segona, quan s'ignori el lloc de la notificació o el mitjà pel qual ha de practicar-se, d'acord? O sigui, fixa't, la primera ja no sabem ni qui, els interessants no sabem ni qui són, segon no sabem ni on estan, on podem notificar-los, i la tercera, la lletra C, quan intentada, diu la notificació, aquesta no s'hagi pogut practicar. Diguéssim que el que fan és tenen el lloc de domicili de notificació, per alguna raó no és possible la seva notificació, perquè no obre la porta, el típic, no?
Mm.
I a partir d'aquí el que fan, com a mesura alternativa, és publicar-ho a través d'aquest tabló de dictes. Clar, us informo. aquesta norma, que entra en vigor a partir dels 20 dies de la seva publicació en el BOE, es va publicar el dia 8 d'octubre, per tant, el dia 28-29 d'octubre entraria en vigor. Es tracta, et dic, d'un tabló únic per tot el sistema d'inspecció de treball i salari social espanyol. Té un format digital i els edictes, d'alguna manera, estaran vigents, tots els edictes que es pengin a la plataforma, estaran vigents durant un termini de 20 dies naturals. D'acord? Aquesta publicació, l'important, Mercè, és que són actes administratius. Per tant, des del moment en què es publiquen, tot el, diguéssim, tempo o la fase que necessita per poder recórrer, en principi, a partir d'aquesta publicació d'aquest acte administratiu,
sí,
correrien o començarien els 20 dies per poder impugnar-ho. Saps quan reps una notificació, tens, no sé, per exemple, una multa de tràfic o de trànsit, la pots impugnar i t'informen del termini que tens i davant de quin òrgan has de presentar el recurs, no? Un recurs d'alçada, un recurs del que sigui. Doncs aquí, a partir de la publicació de l'acte, tu ja t'has de donar-te per notificat i, per tant, tens l'obligació d'estar assabentat del que s'ha penjat, si va en relació amb tu, i, evidentment, a partir de la seva notificació, de la seva publicació a la plataforma, al tabló, ja corren els plaços. Clar, jo parlo molt dels plaços perquè és un tema processal i potser per defecte professional hi penso, no? Però és important saber això, que ja no podràs dir, bueno, hi ha una cosa penjada des de fa 30 dies, jo no em vaig assabentar. No, escolti'm, vostè havia de saber que existeix això perquè això és una norma pública, per tant, n'has d'estar al corrent, i per tant, el temps que tenies per impugnar-la potser ja ha passat si no has controlat. Per tant, clar, ara em preguntaràs, potser em preguntes, això no s'assemblen a les multes de tràfic o de trànsit?
Sí.
Clar, jo et dic, et responc, sí, jo crec que s'ha fet a imatge i semblança.
Però l'objectiu d'aquesta nova norma,
aquesta norma
què
és,
busca?
No sé, sincerament, l'administració últimament fa algunes coses, algunes actuacions, jo no diré, no vull qualificar-les, no sóc qui, però fixa't que aquí, si no estàs assabentat, ja no pots fer res.
Clar, és que això
si
és...
Si tu no entres al tabló i no vas controlant, en fi, m'hi poso, per exemple, te'n vas a l'agost de vacances, el típic advocat, bueno, al final també han de descansar, i se'n va a l'agost i no entres en 20 dies, potser en aquells 20 dies ha succeït alguna cosa i t'ha notificat respecte a un client o el que sigui tal, i no pots impugnar. Clar, això també, d'alguna manera, et deixa, no indefens, no n'he de dir indefens, perquè clar, al final la plataforma...
Clar, no diguis una indefensió.
Hem d'anar cap endavant, no? Hem d'anar, estem entrant en l'era de digitalització, etc. Però, home, potser hauríem...
S'ha anat llindar,
fins i tot,
no?
Sí, però potser hauríem d'haver donat més publicitat o donar totes les eines als ciutadans perquè ho sàpiguen, perquè això, ui, aquesta ordre ministerial afecta a tots els ciutadans, siguin de Madrid, de Barcelona, de les Canàries o on siguin. Per tant, la plataforma és una única i per tot l'estat.
Quin consell ens dones d'aquesta
Home,
situació
doncs que,
als oients?
Si tenim temes que sabem que estan relacionats amb la seguretat social, ja siguin de deutes, etc., que estiguem al tanto i entrar cada 15 dies.
I quina és l'adreça?
I si no, nosaltres, els nostres advocats, que ho portin. Això ja és un deure professional i no es pot exigir, diguéssim, al ciutadà mig, no té per què saber aquests tipus de coses, però sí, els advocats han d'estar molt a sobre d'aquestes qüestions. Digues, què deies?
José Miguel, no, comentava per estar al dia de totes les notificacions que ens puguin arribar ara online, diguéssim, a on ens hem d'adreçar per consultar-ho?
Sí, el tabló de dictos estarà penjat a la seu electrònica del Ministeri d'Empleo i Seguretat Social. Per tant, i el que faria és entrar, segurament... A veure, el govern tampoc juga amb mala fe, no? Quan entrem aquí al tabló de dictes, que si et fixes encara no està vigent perquè hem d'esperar la vacatio legis de 20 dies des de la seva publicació, per tant, a finals d'octubre entrarà en vigor, entrem a la web del Ministeri d'Empleo i Seguretat Social i podrem veure amb un link, podem accedir a la nostra plataforma, al nostre corresponent, no, plataforma específica, si tenim alguna notificació. És més que res perquè veiem, perquè copsem com està evolucionant. Mai hauríem pensat, jo què sé, fa 10 anys, que la inspecció de treball es notificaria via telemàtica, via per mitjans digitals. Per tant, punt interessant o positiu és que, home, les coses estan canviant. També s'estalvia molt paper, moltes notificacions per paper i tal, però també és un tema cultural, suposo.
Clar, també hi ha aquest perill, com sempre hem dit, el tema de les notificacions, una que no saps ben bé si...
Hi ha un tema de transició que al principi doncs costarà, però potser d'aquí, jo què sé, 5 anys serà el més normal del món. Sempre qualsevol norma que suposi un canvi, fins i tot cultural, en la forma de treballar, doncs està subjecta a algun tipus de crítica, però aquesta crítica ha de ser constructiva. Per tant, sobretot, els advocats, que sapiguem això, que existeix aquesta nova plataforma, aquest tauló de dictes, que substitueix el presencial i físic, i que haurem d'estar a l'aguait per si hi ha notificacions respecte als nostres clients que, en fi, els imposa alguna infracció o, jo què sé, deutes de cotització i els hi donen un temps per poder abonar aquestes quotes, situacions les que siguin.
José Miguel Mestre, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, Mercè.
Se'ns ha passat el temps. Gràcies per aportar-nos aquestes bones recomanacions, sobretot doncs, per alertar, perquè realment potser aquesta ordre ministerial no ha estat degudament publicitada. No?
Almenys hem d'intentar donar la màxima publicitat possible, no? des de Radio Estel.
Doncs moltes gràcies. Avui hem tingut José Miguel Mestre al seu observatori laboral. Vindràs el proper dia amb una altra notícia. Interessant, com sempre.
Clar que sí.
Vinga, que vagi bé. Molt bona setmana.
Gràcies, Mercè.
Ràdio Estel.
I avui el primer cafè...
Gerard Campos, molt bon dia.
Bon dia. Al Mirador de l'Actualitat hem parlat sobre l'impacte de l'augment de l'IVA en la cultura. Amb la directora de l'Acadèmia de Cinema Català, Montse Magencs, el president de la Fundació Joan Maragall, Josep Maria Carbonell, el membre de les Joventuts Socialistes, Miquel Fernández, i l'escriptor i lingüista Ramon Sangles. Josep Maria Carbonell creu que la pujada de l'IVA no només s'ha fet per recaptar més diners.
Aquest posicionament del govern, juntament amb les disminucions del Ministeri de Cultura, etc., és una estratègia del Partit Popular que forma part de les diverses línies d'actuació. I una és fer feble el món de la cultura, perquè és un món que no han pogut, feliçment, controlar mai.
Avui el Miquel Albert Soler ens reflexiona sobre quin és el secret que amaga el primer cafè de Radio Estel.
Com sabreu, si sou oients habituals, aquesta setmana estem comentant algunes actituds personals a l'hora de fer un cafè. Per això, comptem amb el nostre observador, que avui ha anat a una cafeteria on hi ha una taula amb 4 companys de feina que parlen animadament mentre prenen cafè en aquesta breu estona de descans en el treball. Però escoltant les seves converses, te n'adones que tot són airoses crítiques de queixa. Coses de la feina, la crisi econòmica, el context polític actual... La veritat és que, escoltant-los, tenen tota la raó de queixar-se. Les seves crítiques són clarament ben fonamentades. Però es passa l'estona del descans i un d'ells diu... Nois, que m'estic deprimint. Us proposo que de tant en tant fem junts una passejada per esbargir-nos i adquirir pensaments positius, tot contemplant la bellesa del que ens envolta, que també existeix. La pregunta que ens podem fer avui, doncs, seria la següent. La meva comunicació amb els altres infon pensament negatiu encomanadís o promou pensament positiu realista?
I ara ens acomiadem amb aquesta cançó, Mercè, de Marvin Gaye, Merci, Merci, Merci Me.
Doncs moltes gràcies per la vostra atenció. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a les 8 del matí. Que vagi bé, molt bon dia.
Fins demà.